tal? Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dimecres 27 de novembre, al primer cafè, parlarem sobre la comunicació de l'Església, la societat i el món. Ens acompanyarà el nou secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, José María Gil Tamayo. També parlarem amb Ramon Uller, Amparo Gómez i Marcelí Joan, tot això el mirador de l'actualitat. I ja en la segona hora comptarem un dia més amb la secció Naturalment amb el doctor Pros i també ens visitarà, com cada dimecres, Rosa Marta Maluquer en l'espai Joies de Vida. I a la part final del programa, la Núria Ortín ens parlarà des d'Etiòpia del proper pelegrinatge que farà el Club Més Amics, aquest apassionant país africà. Tot això i més aquest dimecres al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla Mercè Raga. La producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. La selecció musical un dia més Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'aquest dimecres.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Comencem a l'exterior. Torna la gran coalició de govern a Alemanya.
Doncs si acord de govern en aquest país, tornarà a tenir un executiu de coalició entre els dos grans partits. Angela Merkel ha tancat aquesta mateixa matinada una entesa amb els socialdemòcrates després d'una llarga nit de negociacions. La gran coalició entre la CDU i els democristians i l'SPD governarà durant els pròxims 4 anys. Ara caldrà que la militància del Partit Socialdemòcrata doni el vistiplau als acords. Això serà mitjans del mes de desembre. Si, com sembla, finalment es torna a fer la gran coalició, Merkel podria ser investida pel Bundestag el pròxim 17 de desembre.
Tornem a casa nostra perquè Artur Mas alerta del risc de fatiga per la negociació sobre la consulta catalana.
Doncs si el president Mas ha alertat aquest risc de fatiga per les negociacions sobre la consulta d'autodeterminació, Mas ha advertit els perills de caure en els errors de la negociació de l'Estatut. Des de l'Índia, on encara és de viatge oficial, el president de la Generalitat s'ha mostrat d'acord a retardar la petició al Congrés per la consulta fins que es pacti la data i la pregunta, però ha demanat, això sí, prudència als partits per no cansar la ciutadania, com va passar amb el tema de l'Estatut. Mentre que des del PSC s'ha acusat CiU i Esquerra de fer el ridícul, tant Iniciativa com la CUP han criticat la maniobra per partidista.
Més qüestions, més notícies. El govern català emprendrà accions legals contra Intereconomia TV i 13 TV per comparar el procés sobiranista de Catalunya amb el nazisme.
La queixa es basa en un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el CAC, que ha constatat que en programes d'aquestes cadenes s'ha equiparat el moviment sobiranista amb el totalitarisme i fins i tot s'ha fet apologia de l'ús de la violència contra els col·lectius independentistes. La denúncia arribarà al govern espanyol, les institucions europees i la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. En aquest sentit, el portaveu del govern català, Francesc Homs, creu que no es pot tolerar que es compari el procés amb el nazisme i aposta per tallar-ho de soca-rel.
No és agradable haver d'actuar d'aquesta manera, però això no es pot deixar passar. Fer-ho, intentarem sensibilitzar a totes les instàncies perquè darrere, diguem-ne, d'aquesta constant identificació del que es planteja des de Catalunya, que és, com saben tots vostès, radicalment democràtic, aquesta similitud i banalització del nazisme, això s'ha de combatre de soca rel. No es pot tolerar en cap dels casos.
És la primera vegada que el regulador audiovisual s'adreça al macroregulador espanyol. Fins ara només s'havia adreçat al Ministeri d'Indústria.
Batuda 40 perruqueries xineses de Barcelona.
Segons han informat fonts policials, unes 300 persones, entre agents, inspectors i intèrprets, participen en els escorcolls que es porten a terme a tots els districtes de la capital catalana, tret a Ciutat Vella. De moment, però, no s'ha fet cap detenció.
I serà Caritas vol arribar als 500 habitatges socials l'any 2015.
Doncs si la Fundació Foment de l'Habitatge Social disposa del parc d'habitatge social més gran de Catalunya. Ha multiplicat per 4 el seu parc de pisos, de 80 a 300, gràcies a donacions privades i també acords amb les administracions, però encara no n'hi ha prou per garantir una llar digna a totes les famílies que ho necessiten.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. comencem amb Escòcia, perquè el govern escocès va presentar ahir mateix el seu full de ruta cap a la independència, en cas, això sí, d'una victòria al referèndum.
Després d'anunciar que Escòcia serà un estat independent el 24 de març del 2016, si l'opció independentista guanya aquest referèndum de l'any vinent, el govern escocès ha exposat els seus arguments recollits dins del llibre blanc de la independència. Aquest document de 670 pàgines és el dibuix de com serà el nou estat d'un cop executada la secessió i els passos que s'hauran de seguir. El primer ministre escocès, Alex Salmond, va afirmar ahir mateix que Escòcia compta amb un gran potencial per ser un país independent. També va defensar que la intenció és seguir dins la Unió Europea, que mantindria la lliure com a moneda i que la seva reina continuarà sent Isabel II.
La formació política conservadora Força Itàlia de l'exprimer ministre Silvio Berlusconi ha anunciat la seva sortida de la coalició parlamentària que dona suport al govern de coalició del socialdemòcrata Enrico Letta, això pels desacords que manté sobre els pressupostos del 2014.
Sembla, Mercè, però de tota manera l'executiu de Letta conserva el suport del grup ascendit de l'antic partit de Berlusconi, el nou centredreta del viceprimer ministre Angelino Alfano. Aquesta decisió compta amb 30 senadors que garanteixen l'estabilitat del govern a la cambra, en què el centre-esquerra no va obtenir la majoria absoluta. En una roda de premsa a Roma, els portaveus parlamentaris de Forza Italia, Renato Brunetta i Paolo Romani, van anunciar aquesta decisió. Per cert, que avui és el dia de la votació sobre la retirada del seu escó, el de Romani, arran de la condemna a presó per frau fiscal.
I en esports, avui us hem d'informar que el Barça, amb una pèssima primera part, s'ara va encaixar ahir la primera derrota a l'era Tata Martino, al camp de l'Ajax, per 2-1.
Doncs sí, per tant, Marcel, Barça s'haurà d'assegurar la primera plaça de grup en l'últim partit de la fase de grups, i és que Amsterdam va ser incapaç de sumar el punt que necessitava. Es tracta de la primera derrota amb el Tata Martino a la banqueta després de 21 partits. Per tant, sembla que no podrà igualar Pep Guardiola. L'Ajax de Frank de Boer va marxar al descans amb un 2-0. La segona part va començar amb un penal dubtós sobre Neymar de Bethmann, que va veure la targeta vermella. L'encarregat de transformar-lo va ser Xavi. Per cert, que tan bon punt va acabar el partit, Gerard Piqué va admetre que van fer una primera part horrible i va parlar també de falta d'actitud.
A l'altre partit del grup H, el Milan ha golejat el Glasgow amb gols de Kaká, Zapata i Balotelli. El Milan rep l'Ajax en l'última jornada a San Siro, en què els dos equips es jugaran serà la classificació.
Doncs sí, d'altra banda, Marcel, Borussia Dortmund va recuperar opcions després de derrotar el Nàpols per 3-1, mentre que el Chelsea es va classificar tot i perdre a Basilea per 1-0.
I seguim parlant de la Lliga de Campions, perquè l'Atlètic de Madrid, que ja tenia la classificació matemàtica a la butxaca com a primer del grup G, va empatar ahir a un gol al camp del Zenit de Sant Petersburg.
Doncs sí, sembla que els 6 graus negatius de temperatura van condicionar i molt el rendiment dels futbolistes. I pel que fa a l'altre resultat de la jornada d'ahir, Porto i Àustria de Viena van empatar a un gol.
La Reial Societat serà necessita una victòria avui al camp del Shakhtar per seguir optant al miracle.
Doncs si vol esgotar la penúltima jornada de la Lligueta, les poques opcions que li queden per seguir viu a la Lliga de Campions, els bascos necessiten guanyar la visita al Shakhtar, i és que el Manchester United aconsegueixi també un triomf al camp del Bayer Leverkusen per poder arribar amb opcions a l'última jornada.
Continuem parlant de futbol, perquè l'entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no ha inclòs en la convocatòria pel partit d'avui contra el Galatasaray Cristiano Ronaldo, però això sí, no descarta que el portuguès jugui dissabte contra el Valladolid.
Ancelotti ha afirmat que només té una sobrecàrrega muscular i que avui mateix Cristiano Ronaldo començarà a treballar per recuperar-se. També ha dit, però, que té molta confiança de poder jugar dissabte, tot i que si hi ha risc de lesió, no el convocarà.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Notícia curiosa del dia, Sara.
Doncs una veïna de Viladecans, Mercè, ha estat sancionada amb una multa de 2.001 euros per haver abandonat el seu gos, un cadell que necessitava una intervenció quirúrgica que ella no va voler o no va poder pagar. Aquesta propietària de l'animal va contactar amb l'associació Animals Sense Sostre per demanar-los que es fessin càrrec del cost de l'operació per un traumatisme que li calia al gos. L'associació va aconseguir un centre veterinari que estava disposat a cobrar la meitat del que li havien pressupostat, i a més li van oferir també la possibilitat que el cedís l'animal. El mateix dia a la nit, però, la policia local de Viladecans va contactar amb l'associació perquè havien trobat un cadell al carrer amb la pota fracturada. Dades de la Generalitat apunten, atenció, que aquest any s'han abandonat uns 30.000 animals de companyia. Cinema Paradiso, el record, amb Santiago Auserón, Dani Nello i Francesc Pareja.
sabeu, aquesta setmana estem repassant, Sara, com bé has anunciat, una de les cançons del disc de la Marató d'enguany.
Doncs si recordem, Mercè, aquí participen 32 artistes i que els diners que recaptin es destinaran a la investigació de les malalties neurodegeneratives. El disc de la Marató, que arriba enguany a la 22a edició, es vendrà el diumenge, dia 1 de desembre, conjuntament amb 13 diaris. Compta amb la participació de 32 artistes que interpreten 18 cançons i porta per títol La solidaritat no degenera.
I a Clau Cultural avui us destaquem que un autor novell, Antoni López Massó, ha guanyat el Premi Carlemany.
Doncs es tracta d'un premi pel foment de la lectura que s'acaba d'atorgar aquest dimarts, ahir al vespre, a Andorra. Aquest premi està dotat amb 10.000 euros i la novel·la la publicarà l'editorial Pro al març de l'any vinent. Entre el jurat hi ha estudiants entre 14 i 16 anys.
Doncs al moment nosaltres ens quedem amb aquest El record de Cinema Paraíso d'Auseron, Dani Lelo i Pareja. Amb el temps, si tu fossis dins del meu cul per un dia, podries fer-te una idea de com em sento jo quan tu m'abraces fort amor i veig que entre les sombres
a Ràdio Estel, el primer cafè.
Dos minuts i serà un quart de nou. Bon dia, us parla Ignasi Miranda. El papa Francesc assegura que vol reformar el papat i descentralitzar l'Església Catòlica. També denuncia el sistema econòmic perquè el considera injust i cruel amb el més dèbil. Reclama igualment més presència de la dona en l'Església, tot i que sense arribar al sacerdoci ministerial. Tot això ho diu en l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, l'alegria de l'Evangeli, que es va fer pública ahir. És el primer document del papa Francesc després dels treballs de l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, celebrada ara fa un any i dedicada a la nova evangelització. En aquesta exhortació, Francesc afirma que ha de pensar en una conversió del papat perquè l'exercici del seu ministeri sigui més fidel al sentit que Jesucrist li volia donar i a les necessitats actuals d'evangelització. El papa recorda que el Concili Vaticà II proposava ja que les conferències episcopals poguessin desenvolupar una obra eficaç i productiva. Segons el pontífex, l'excessiva centralització complica la vida de l'Església i la seva dinàmica missionera. El papa fa igualment una crítica contundent a l'actual sistema econòmic, el considera injust en la seva arrel i reclama als fidels que lluitin contra una economia de l'exclusió i la desigualtat i, fins i tot, arriba a dir que aquesta economia mata perquè predomina la llei del més fort. Sobre el paper de la dona a l'Església, en sentit positiu, Francesc creu que ha de tenir una presència més incisiva. En relació amb l'avortament, el pontífex deixa clar que l'Església mantindrà la seva posició a favor de la vida. El papa també recorda que el veritable islam rebutja la violència i implora humilment, segons diu, als països islàmics perquè garanteixin la llibertat de culte als cristians. Breument també us expliquem que la secretaria de la Conferència Episcopal Tarraconense va fer pública ahir una nota on assegura que els bisbes catalans lamenten profundament que s'utilitzi la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, patrona principal de Catalunya, com a element grotesc de les figures del pessebre. En aquesta línia, l'organisme Interdiocesà denuncia que la manca de respecte cap a un símbol religiós molt estimat per tots els fidels catòlics del nostre país no té cap justificació possible i fereix els sentiments dels cristians i de tota persona amb sensibilitat religiosa i educació. Aquesta reacció episcopal, unida a la que es va produir també en el mateix sentit des de l'abadia de Montserrat, va arribar poc després que es fes públic que l'empresa que fabrica les típiques figuretes del pessebre havia creat un caganer nou amb la imatge de la Moreneta.
Repassem les portades dels diaris. Comencem amb el diari La Razón, que titula "La falta d'acord entre els sobiranistes catalans desinfla la independència". En la mateixa línia, el diari El País assegura que Esquerra Republicana redobla la pressió i exigeix a Mas la consulta per tal de donar suport als pressupostos. El rotatiu El Mundo titula "El congrés dels 700 maletins va tenir un cost de 563.000 euros en plena crisi", i el diari L'ABC titula "Rebaixa del 30% en les comissions dels plans de pensions".
I seguim amb els rotatius de casa nostra. El diari La Vanguardia titula "Repsol vol que l'Argentina doni garanties del pagament per part d'YPF". Seguim amb el diari El Periódico, en referència al que el Parlament allarga els terminis del procés sobiranista, i titula "El tacticisme partidista frena l'acord sobre la consulta". I acabem amb el diari Ara, que titula "Escòcia tria model", en referència al referèndum de l'any 2014.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè, què tal?
Molt bé, Gabriel.
Mira, darrerament els partidaris del "no hi ha dret" s'imposen sobre els partidaris del "s'ha fet justícia". Ho diu avui Joan Barril, al seu article a El Periódico, a propòsit de la sentència del cas Fabra, que ha condemnat l'expresident valencià per un delicte contra la hisenda, però l'ha absolt de les acusacions de tràfic d'influències i suborn. Potser això explica per què molts polítics diuen que senten molt de respecte per la justícia i que en cap cas portaran la contrària als jutges. El més preocupant del cas, però, és que davant d'un exemple tan evident de caciquisme, la ciutadania majoritàriament es manté passiva o fins i tot es mostra cooperant. Així, avui Joan Ramoneda explica al diari Ara que els advocats de Fabra es van arribar a plantejar demanar que el cas fos jutjat per un jurat popular, perquè pensaven que la gent seria més favorable als interessos del seu representat que els jutges. Aquest és, doncs, un clar exemple, alhora, de caciquisme i servitud voluntària, que explica el nul interès dels polítics per acabar amb la corrupció. Diu Ramoneda que la política del PP contra la corrupció és la doctrina Rajoy. Hi ha coses que mai es podran provar. I adverteix, si els ciutadans haguessin reaccionat abans, ara no hauríem de lamentar l'estat de desconfiança absoluta que regna entre ciutadans i institucions. L'editorial de La Vanguardia, titulada "La icona condemnada", descriu molt bé la situació. Diu, el fenomen Fabra és el resultat de sentir-se impunes en considerar que l'autoritat està per sobre de la justícia. També té a veure amb l'arrelada cultura del Murri, convertit en heroi popular que reparteix favors, amb el resultat que aquest tipus de polític té el suport d'un ampli sector de l'electorat, fins que, per fi, la justícia fa els deures. Malament, però, si la decisió de la justícia en aquest cas no es veu acompanyada d'un clamor popular que digui "finalment s'ha fet justícia". Un clamor popular que sí s'ha viscut, curiosament, a Ucraïna aquest cap de setmana, en què la població s'ha manifestat massivament a favor d'establir una relació preferent amb la Unió Europea en comptes d'enfortir els llaços amb Moscou, com vol ara el seu govern i ha estat sempre el gran somni de Putin. En parla Lluís Foix a El Punt Avui en un article molt recomanable titulat "Ucraïna, Europa o Rússia".
Gabriel, m'ha agradat això de la cultura del Murri, eh?
Sí, sí, això es practica massa en aquest país.
Moltes gràcies, Gabriel Genescà, que vagi bé, molt bon dia.
A vosaltres.
Ràdio Estel. Cada dimecres, al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Thank you.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. 3bsdobles.ain-es.org.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis. El trànsit.
Passen 6 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem a aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora, evidentment, trobareu aturades en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona. En repassem algunes. Per exemple, l'autopista del Garraf, ara la trobareu molt lenta, un parell de quilòmetres a la zona de Sant Boi, venint cap a Barcelona des d'aquesta autopista del Garraf. A l'autovia A2 hi ha trams aturades, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i més endavant Sant Joan d'Espí, Cornellà, això a l'autovia A2, cinturó de litoral, i la B23 també amb zones més carregades, Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, Desplugues a la Diagonal, això d'entrada a Barcelona. També l'enllaç del Papiol va carregat aquí, tant l'AP2 com l'AP7, hi ha cua en aquest enllaç del Papiol. Extrem nord de Barcelona, retencions a la C58, a Sabadell, a Badia, baixant cap a Barcelona, però també la zona de Torrebaró força carregada en tots dos sentits de la marxa. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger, molt bon dia. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. I ara connectem amb Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, per saber quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Ambient molt fred aquest matí a tot Catalunya. Ara, en aquests moments, temperatures sota zero a pràcticament tot Catalunya, tret d'una estreta franja litoral. Temperatures de 0 graus que arriben fins al prelitoral. A la costa, valors d'entre 2 i 5 o 6 graus aproximadament. Tenim 4 graus a Tarragona, n'hi ha 5 a Barcelona, 1 grau negatiu a Girona i 2 sota zero a Lleida. Serà un dia bàsicament assolellat amb la presència d'alguns núvols que aquesta tarda afectaran sobretot les comarques de Girona. Matí, que serà bastant assolellat, tarda una miqueta més ennuvolada al litoral i al perlitoral. Aquests núvols, aquesta tarda, a l'alt i al Baix Empordà donaran precipitacions que seran en forma de neu per damunt tan sols dels 400 o 500 metres d'alçada. De cara al vespre, aquesta cota de neu podria encara baixar una mica més fins als 200 o 300 metres. Tret de l'alt i del Baix Empordà, s'espera que de cara a la nit i matinada alguna gota pugui arribar a punts de la costa central i també de la costa sud de Catalunya. A la resta, una jornada que serà bàsicament assolellada al matí i amb alguns núvols poc importants a la tarda, però risc de neu a cotes baixes només al litoral de Girona. La previsió per demà ens anuncia temperatures una mica més altes, pujaran però continuarà fent bastant de fred. Bàsicament amb sol, al matí amb alguns núvols a les comarques de Tarragona, però ràpidament marxarien. I atenció al vent del nord i del nord-est, que continua bufant avui al llarg de tota la costa, amb onades que poden sobrepassar novament els 2,5 metres.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El mirador de l'actualitat.
L'Església treballa per comunicar el missatge cristià en la seva globalitat i també en tot allò que fa i que ofereix al món, des d'una voluntat clara d'integrar les seves estructures en el món, tenint ben present l'organització social del nostre temps. A nivell mundial, el pontificat de Joan Pau II podem dir que va marcar un abans i un després en la capacitat comunicadora de la nostra institució, després d'anys d'opacitat i secretisme excessiu. Des que Joaquín Navarro Valls va obrir les finestres de la comunicació eclesial, per dir-ho així, com a portaveu de la Santa Seu des dels anys 80, la transparència ha anat a més dins una església on, fa només uns dies a Espanya, per exemple, el nou secretari general de la Conferència Episcopal, José María Gil Tamayo, defensava precisament aquest valor, el de la transparència, poques hores després de ser elegit pels bisbes. Avui tot just Gil Tamayo ens acompanyarà després del col·loqui que ara començarem i uns minuts abans de les 9. Com a exemples ben recents, d'altra banda, la publicació ahir de l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium del Papa Francesc i una nota dels bisbes catalans, on denunciaven també ahir la utilització de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat com un element grotesc del pessebre, referint-se al caganer, són dos exemples de comunicació transparent, ràpida i àgil de l'Església, amb les armes de la igualtat i la diversitat pròpies del segle XXI. Sara, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi. Doncs efectivament, l'Església viu i treballa exposada a l'escenari públic d'un món més intercomunicat que mai. Ahir donava la volta al món tota la informació amb les frases més destacades de l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium del Papa Francesc, un document llarg que va molt més enllà de les resolucions de l'últim sínode dels bisbes, dedicat a la nova evangelització. L'actual pontífex, més enllà d'un major o menor encert en les comunicacions dels qui transmeten els seus documents i missatges, està transmetent una imatge reformadora molt positiva que està fent predominar l'eficàcia comunicativa de l'Església per sobre dels errors. Els bisbes de Catalunya, d'altra banda, van saber reaccionar amb rapidesa quan ahir es va fer públic que s'havia començat a comercialitzar una imatge de la Mare de Déu de Montserrat convertida en element grotesc de les figures del pessebre. La Tarraconense qualifica el fet de manca de respecte cap a un símbol religiós molt estimat i apel·la a la sensibilitat religiosa, al respecte i a l'educació que es demana en tots els ciutadans. Però l'Església, que és també humana i està organitzada de manera que està sotmesa a la imperfecció, té al davant un repte que no és fàcil. Es tracta d'intentar comunicar bé allò que fa i que té. Sovint els missatges morals sobre la família, la defensa de la vida i la sexualitat no sempre són ben explicats, com no són tampoc moltes vegades ben entesos o ben interpretats pel conjunt de la societat. Això, unit a alguns posicionaments sobre temes opinables des de la visió cristiana, com és el cas de l'organització pública dels pobles i els estats, ha perjudicat igualment la comunicació de l'Església. En definitiva, aquesta Església que ha sabut pujar al tren de les noves tecnologies, les xarxes socials i tots els recursos de la comunicació actual presenta al món un balanç d'encerts i errors que es percep cada vegada més des de la normalitat i el respecte. L'últim procés de l'elecció del nou papa amb la renúncia de Benet XVI i l'elecció de Francesc en històric conclave el 13 de març passat és un altre dels exemples on l'Església ha superat amb nota l'examen de la comunicació.
Amb aquestes pautes, gràcies Sara, comencem el debat al nostre mirador d'avui. seguim al Mirador, compartint taula avui amb el delegat de Mitjans de Comunicació de l'Arcabisbat de Barcelona, Ramon Uller. Ell és diaca, des de fa molts anys està dedicat a diferents tasques pastorals en l'Església i també ha treballat en l'àmbit universitari, concretament a través de les escoles universitàries de La Salle. Saludem Ramon Uller, molt bon dia, mossèn Ramon Uller.
Hola, bon dia, Ignasi.
Com estem?
Molt bé, gràcies a Déu.
Gràcies per haver vingut. Moltes vegades vostè ha vingut acompanyant el cardenal Martínez Sistà, que avui ve, sí, ve per identitat pròpia. Eh?
Ell no m'acompanya a mi avui.
Avui ell no l'acompanya, no cal, en aquest cas. Saludem també Marcelí Joan, un home que també ha treballat en diversos fòrums en l'àmbit de la comunicació de l'Església i també de les administracions públiques, concretament a la Direcció General d'Afers Religiosos i en altres àmbits de la Generalitat. Marcelí Joan és periodista. Bon dia, senyor Joan, benvingut.
Hola, Ignasi, bon dia.
Entre l'any 1997 i l'any 2000, precisament, Marcelí Joan va ser delegat de Mitjans de Comunicació de l'Arcabisbat de Barcelona i també secretari del Consell Pastoral Diocesà, per tant, també amb experiència en la tasca comunicadora de l'Església. I finalment saludem Amparo Gómez, que és també periodista, és membre del Moviment dels Focolars i també treballa en la Delegació de Mitjans de Comunicació, en aquest cas del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Amparo Gómez, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia a tots.
Bé, una pregunta que si en una primera roda es pot contestar breument, els ho agrairé. Com està actualment l'Església pel que fa a la seva política de comunicació i com valoren vostès l'evolució dels últims anys, sobretot dels últims 30 anys? Potser és difícil de contestar breument, senyor Joan.
Penso que, objectivament, la comunicació a l'Església ha millorat. Només cal veure que als gabinets de premsa dels bisbats hi ha més professionals dedicats a aquestes tasques. D'altra banda, crec que l'Església, i ho heu dit abans a la introducció, avui, amb aquest nou papa, doncs ho té molt més fàcil, i no només perquè surtin a la llum els aspectes positius no antipàtics que abans es posaven massa en relleu, sinó perquè, d'alguna manera, s'ha tornat als valors evangèlics, allò que deia molt bé el bisbe Carrera, gran fundador d'aquesta casa, el missatge evangèlic, l'evangeli s'ha de proposar i no pas imposar.
També ho va dir això, recordem-ho, Joan Pau II en la seva última històrica visita a Madrid l'any 2003, proposar i no imposar. Ramon Uller, per exemple, o Amparo Gómez?
Sí, jo compartiria plenament la idea aquesta de que s'ha notat una gran evolució en aquests últims anys. Jo crec que des de l'època a lo que és l'Església Universal de Navarro Valls, posteriorment, actualment amb Monsenyor Lombardi, o fins i tot amb el geni de Monsenyor Chili, el planteig d'una més transparència, d'una informació més puntual i potser de la velocitat. Jo diria que moltes vegades un dels problemes que es té a guanyar en quant a transparència no sols la notícia, sinó la velocitat, i a vegades la notícia arriba tard i refregida, no? Sí que s'ha notat molt. A nivell de les diòcesis, jo que no tinc una experiència com a periodista directament, i que el meu temps fa ben poc, escassament un any i escaig, que estic en una àrea d'aquestes, em dóna impressió el gran esforç que s'està fent a nivell dels bisbes. La setmana passada, o fa dues setmanes escassament, vam tindre aquí a Barcelona un congrés de 36 bisbes d'arreu d'Europa, responsables tots ells de mitjans de comunicació, i realment el problema que es va plantejar era claríssim. Per un costat era com fer front a una informació més verídica, més ràpida, més concreta, i com aprofitar les xarxes socials perquè aquesta informació pogués arribar d'una forma ràpida i fefacent a totes aquestes persones que realment estan utilitzant aquests mitjans de comunicació. Per tant, diria, la voluntat de l'Església és una voluntat de fer-se molt més transparent, és de competir, entre cometes, en els mateixos àmbits que està competint el periodisme normal, i el de portar una informació que és la que s'ha de portar. I en tot cas, avui, gràcies al Papa Francesc, d'una manera molt clara es veu que l'Església interessa, i interessa molt perquè tenim un papa de grans eslògans. Per tant, això ens facilita molt la tasca.
Un papa que, a més, ha estat notícia i ha donat missatges a través de mitjans de comunicació. Recordem aquesta històrica entrevista al diari La República amb el seu intens i profund diàleg amb el seu director, que és un home que es defineix com agnòstic, però que té un interessant diàleg amb el papa.
Hi havia, si em permets, només una anècdota que explicava Monsenyor Celi en aquesta reunió. Que
Claudio semblat... Maria Celi, que és el prefecte del Pontifici Consell de les Comunicacions. Sí.
Va ser molt, molt significatiu. Diu que se li va atensar una senyora gran, ja molt gran, de quasi 80 anys, i li va dir, mire, monsenyor, jo cada vegada més me n'adono compte que tinc més clarividència en el meu cervell perquè cada vegada entenc més les coses. Diu, per què em diu això? Diu, perquè aquest és el primer papa que logro entendre.
Ah, molt bé. Sí, sí.
Molt
doncs,
bo.
Doncs ja és important que hi
hagi... El qual significa molt a nivell comunicatiu, és que t'entenguin.
Que t'entenguin, i tant. I a més, aquest papa, com a bon jesuïta que aterra en els problemes, és molt directe, no? Sempre tres punts en la seves audiències generals, en els seus missatges. Amparo Gómez, perdoni.
Sí, no, jo estic totalment d'acord amb el que han dit els meus companys. Penso que l'han encertat a la pregunta que feies. Sí. Jo diria, com es diuen en l'ensenyament, que l'Església progressa adequadament en el tema comunicació.
Molt bé, molt bo. Sí, sí.
No, penso que ve a dir el que heu dit vosaltres,
sí,
també,
sí,
no?
Sí, sí, ha millorat en les comunicacions.
I sempre podem créixer, això també veig, no? Perquè si bé tenim un rostre molt amable en la figura del Papa Francesc avui dia, doncs a nivell més local, a nivell més diocesà, etcètera, jo crec que també encara hi ha una mica de reticències, diguéssim, a l'hora de comunicar. O sigui, a l'hora d'enfrontar-se l'Església amb els mitjans de comunicació, no d'Església, diguéssim, no? Hi ha una mica, es percep una mica, potser, o sigui, com tractaran la notícia, com donaran el missatge. Després passa que no sempre hi ha una gran fidelitat o per manca de coneixement, jo penso, moltes vegades, etc. Aleshores, hi ha una certa por, diguéssim, desconfiança, no? I aleshores penso que això cal vèncer-lo per aconseguir transmetre el nostre missatge, que és el més bo que tenim, diguéssim, no? El missatge evangèlic. Per tant, hem d'aprofitar-lo en els mitjans de comunicació.
Marcel i Joan.
M'ha fet molta gràcia i m'ha agradat que diguis allò que l'Església progressa adequadament, perquè justament crec que en aquesta casa, Ràdio Estel, té encara més sentit dir-ho pel que ara intentaré explicar breument. Ahir el govern de Catalunya va decidir actuar contra el que considero que és una vergonya, l'actuació de 13 TV, que és una emissora, recordem-ho, propietat majoritàriament de la Conferència Episcopal Espanyola, pel seu estil barroer, ple d'insults, etc., antievangèlic. Justament, crec que el temps, a poc, ens ha donat la raó. Per què ho dic? Doncs perquè en els anys 90 i 2000 hi havia un debat entre quin model de ràdio era el més correcte. A Catalunya, i en concret, doncs, aquesta casa va optar per un model com el que tenim aquí, Ràdio Estel. En canvi, altres van optar per un model agressiu, comercial, en què, en definitiva, perds el control. I jo crec que l'exemple més clarivident és la vergonya, repeteixo, la vergonya de 13 TV.
De 13 TV hem parlat últimament en altres debats. Volen comentar alguna cosa sobre això? Ramon Nuller o Amparo Gómez?
Bueno, jo crec que hi va haver una declaració ben clara de fa ben poc dels nostres bisbes. Vull dir, aquest és un tema que els ha tingut preocupats i és un tema que ha tingut preocupat a tothom. Per què? Perquè moltes vegades sorprèn, no moltes vegades, realment sorprèn el que estem parlant d'uns idearis determinats sota un paradigma d'ètica manejat directament pel magisteri de l'Església, i que aquesta pròpia propietat moltes vegades, no moltes vegades, sinó quasi mai l'hagi respectat en aquest sentit, que moltes vegades no ve d'aquell qui té la propietat, potser, sinó d'aquells que manegen l'organització. Això passa també una mica com a les grans companyies. Moltes vegades la propietat és una i els que manegen la cosa són uns pocs. Però, clar, quan el criteri comercial predomina pel criteri de servei que ha de fer un tipus de cosa, aquestes a vegades anem malament.
Està d'acord amb Pere Gómez. Marcel·lí Joan s'ha referit a una cadena de televisió propietat de l'Episcopat Espanyol, però també el Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha decidit actuar contra altres.
És el que he dit, que ahir el govern...
Parla de l'Església, dels que són...
No, però ho he dit perquè ahir el govern justament va anunciar que actuaria, i evidentment, no ho he dit per ser breu, però el Ramon ho ha afegit amb molt bon criteri, i és que els bisbes de Catalunya, primer va ser un i després va ser una nota conjunta de tota la tarraconense, doncs ja van exposar el que crec i comparteixo plenament que s'ha de dir en aquest cas.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat sobre la comunicació de l'Església el delegat de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Barcelona i també diaca Ramon Uller, també el periodista Marcel·lí Joan, vinculat des de fa anys a l'àmbit dels gabinets de comunicació de l'Església i de les administracions públiques, i també Amparo Gómez, periodista de la delegació de Mitjans del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Bé, a partir de l'experiència que vostès tenen a nivell personal, uns més curt, altres més llarga, en el que és la comunicació de l'Església, quines millores i quins exemples posarien vostès del treball comunicatiu de l'Església? Ara em ve al cap tot el progrés que ha fet l'Arquebisbat de Barcelona en el que és la difusió del full dominical, per exemple, i de la seva política de comunicació, aquest full dominical 2.0, amb la possibilitat de fer parlar les imatges a través del mòbil. Tot això es va consolidant.
Jo sempre dic que això ha sigut una excusa... Estem en una societat que pensa que cada vegada hi haurà menys paper i cada vegada hi haurà menys mitjans, diguem, que no utilitzin el paper. Jo fa anys que venia donant conferències a que crec que el paper creixeria. L'experiència del full dominical és una experiència, en aquest sentit, positiva. És a dir, intentem utilitzar el paper com un terminal electrònic, intentant que la gent pugui gaudir una mica més d'imatges i d'una relació més amb la web, i ens trobem paradògicament que aquest any l'augment de tirades de paper ha sigut realment espectacular. És dels anys que més fulls i usesans hem emès o d'extres hem emès, el qual vol dir que hi ha una relació entre el que es llegeix i el que es veu a la web. Aquesta és una experiència que ha servit d'alguna manera també per fer molt més present la diòcesi en mitjans de comunicació, pel fet també d'haver generat notícia. Moltes vegades ens n'oblidem que no és només la notícia que generem, sinó que a vegades aquesta generació de notícia crea notícia d'un altre tipus. I llavors aquesta simbiosi entre el que generem i la notícia que som ajuda també a fer molt més present l'Església. Jo sí que he de dir una cosa, que el nostre cardenal ha tingut des de sempre, i està en el seu pla pastoral, una gran interès molt marcat en què s'utilitzin noves tecnologies, en què es posi a l'abast la informació, en què es filmin més pel·lícules, en què es facin més coses, i potser ara en donarem una mica la sortida ben aviat quan puguem encara utilitzar una web molt més potent perquè pugui entrar-hi una gran diversitat de públics, que ara es fa una mica més complicat amb això només d'una web que tingui, diguem, com entrar d'arquebisbat, que és una paraula, diguem, complicada.
Doncs molt bé. Vaja, que d'imaginació no en falta i de creativitat.
Adéu, gràcies.
I esperit renovador.
Que no en falti.
Nota que aquí tenim un home, doncs, expert en noves tecnologies, això ajuda. Jo crec que la pregunta que em feies, els punts forts i els punts febles, d'alguna manera. Jo penso que, com a balanç, i si mirem amb una perspectiva més d'un pas més enrere i una perspectiva, per tant, més profunda, penso que els punts més positius són els espais propis que s'han consolidat al llarg dels anys a l'Església de Catalunya i, en concret, de Barcelona. Estic parlant d'aquesta casa, estic parlant de Signes dels Temps, de Paraules de Vida. Penso que són exemples magnífics de programes ben fets, amb uns valors molt correctes, evangèlics, i que han optat per una línia, crec que, molt adient. En canvi, com no diria punts negatius, sinó reptes pendents, que penso que també és el que ens plantejaves, Ignasi,
sí,
diria que hem d'encara normalitzar i afegir un element de normalització en el tractament del fet religiós en els espais normals o públics, en els espais, diguem-ne, dels mitjans de comunicació públics. Em refereixo, per exemple, als informatius. Jo crec que el tractament que es fa de l'activitat o del fet o de la notícia religiosa en determinats telenotícies, en determinats espais, encara ha de millorar, i aquí utilitzant les paraules de l'Amparo...
Necessita millorar una
necessita mica, no? Millorar molt. I això ho atribuiria no a una mala voluntat, sinó a vegades un desconeixement, una poca formació. D'aquí ve una de les coses que a l'època del bisbe Carrer vam intentar impulsar i crec que ens en va sortir, i penso que tu, Ignasi, hi vas participar,
sí,
era aquelles jornades conjuntament amb el monestir de Montserrat, amb l'abadia de Montserrat, de formació per a periodistes.
Gràcies, senyor Marcelí. Bueno, em sembla que aquí ja va estar força unanimitat.
Sí, dues coses, vull dir. Quant a les millores, etcètera, no? Com plantejaves, m'ha vingut al cap la realitat del SIMCOS, el Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social, no? Com un exemple de fòrum o d'espai en el qual coordinar-se entre les diòcesis catalanes en quant a mitjans de comunicació. Això existeix de fa molt de temps. És una realitat que, bueno, almenys tenim un espai. Quan de vegades també amb Gil Tamayo ens reuníem a Madrid en les jornades de delegades de mitjans de comunicació al si de la Conferència Episcopal Espanyola, quan ell estava...
Quan Gil Tamayo era el director del secretariat de la Comissió de Mitjans. Sí.
Doncs l'existència d'un SIMCOS en altres territoris de l'estat espanyol no existia, o sigui, en altres llocs no hi és. Per tant, ja és un espai de coordinació, no sé com dir, no? És un punt a favor. Uh-huh. Encara n'hi ha molt per fer, certament, però ja penso que és un aspecte interessant que aporta la comunicació de l'Església en l'àmbit de Catalunya. Per altra part, a propòsit del que deies tu, Marceli, del tractament del fet religiós en els informatius, etcètera, pensava, el fet mateix, jo vaig sentir la notícia de l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium del Papa d'ahir en dos telenotícies, i jo dic, era cert el que se deia. Vaja, jo no me l'he llegida. O sigui, confio en que s'han informat bé aquests mitjans de comunicació. Però dic, no era completa. Enlloc vaig sentir que això era la conclusió, diguéssim, del sínode sobre la nova evangelització que es va tenir lloc a l'octubre del 2012. Per tant, això, que després de cada sínode triguen uns mesos, però vaja, el papa fa un resum, recull les coses dites i estableix línies, pautes, orientacions, etc. Però no s'arrelava amb aquest fet. Per tant, què sonava? El primer document del papa marca les seves línies, la seva línia reformadora...
Sí, com si fos un document que, programàtic sense més, no?
Que d'acord, que segurament és així, no pot ser que no imprimeixi el seu segell,
però... Sí, de fet, Francesc ha fet un document molt més llarg on ha inclòs les conclusions del sínode i més coses. Això però també és significatiu.
Jo crec que són les dues coses. Ara, has tocat molt de rasquillada una qüestió per mi interessantíssima que penso que el Ramon també hi estarà d'acord, i és que s'obre al davant nostre una etapa superpositiva i esperançadora amb el nomenament d'una persona a qui conec bé i que, a més, el tinc en molt bona consideració, que és José María Gil Tamayo. Crec que s'ha notat, en només una setmana, un canvi d'estil, vaja, total. Quan diu l'Església no ha d'entrar a l'arena política a portar pancartes, sinó que ha de tenir una actitud propositiva i de misericòrdia i d'anunciar l'Evangeli i, per tant, ben allunyat del que era la pràctica anterior, crec que això és un canvi radical i molt positiu. Penso que tenim al davant una molt bona cosa i que s'ha de subratllar.
Doncs bé, l'entrada de Gil Tamayo és un aspecte, i també el mateix papa. Alguna cosa més, mossèn Ramon Oller?
No, jo volia afegir el que ha dit ell, que crec que és molt, molt interessant, és l'aspecte formatiu. Sí que observem una cosa, jo l'observo, sempre parlo des de nou arribat, i això et dona a vegades un avantatge, a vegades et dona moltes desavantatges, però un avantatge que et dona és que pots observar a vegades molt a distància. Observem que el fet religiós a vegades és tractat com un fet marginal en els diaris i en els mitjans, i llavors es parlen de grans temes recollits ràpidament i d'una forma molt espúria per gent que potser no té una bona preparació. I jo crec que una de les proves més fehaents és quan hi va haver el conclave, doncs el fet d'agafar un gran grup de periodistes que es van ofertar i poder parlar àmpliament de lo que significava, de com es feia, dels rituals que hi havia. De la forma va ajudar molt també a que hi hagués una comunicació molt més precisa. Aleshores, jo crec que un dels grans aspectes d'Església que hem de fer als organismes que ens cuidem d'això és ajudar, sobretot aquest jovent que arriba al periodisme, que puguin aprendre coses.
I així podríem seguir. Sí que és veritat que amb el conclave, i això també era un tema que volíem recordar, ni que sigui, encara que no entrem a comentar-lo ja perquè no hi ha temps, és que dona la sensació que el conclave va sintonitzar molt més en la societat en general de tot el món que no pas en altres ocasions. Aquest sistema tan antic, tan tradicional, d'elegir el papa i alhora tant, pels creients, doncs inspirat en la recerca de la intercessió de l'Esperit Sant, no? De buscar que ens doni el millor papa possible. Doncs tot això es va comprendre molt bé.
I no només el conclave, jo penso que a partir d'ara hi haurà una connexió molt més gran entre l'Església i la societat, perquè no només el llenguatge, sinó el contingut del papa connecta, és el que deia Ramon Oller abans.
Avui hem compartit el mirador de l'actualitat amb Ramon Oller, que és el delegat de mitjans de comunicació de l'Arquebisbat de Barcelona, amb Marcelí Joan, periodista, i amb la també periodista de la delegació de mitjans del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Amparo Gómez. Moltes gràcies avui per la seva presència entre nosaltres. Ens queda recordar que, a banda del que hem comentat, de les millores del full dominical, d'altres progressos, del fet que les xarxes socials, el Facebook i el Twitter, l'Església és molt present, el mateix cardenal Sistac, altres bisbes de Catalunya també tenen els seus blogs. També hem dedicat Ràdio Estel com a mitjà de comunicació de l'Església. Precisament aquesta setmana és notícia perquè ha renovat la seva pàgina web. Des d'ahir tenim la pàgina web diferent amb l'objectiu d'aprofundir en aquesta sintonia, utilitzant el concepte radiofònic, amb els nostres oients, no? Que aquesta sintonia pugui millorar encara més amb la web i amb tot el que és el contacte de la web, amb el Twitter, el Facebook i les altres xarxes socials. Per tant, a vosaltres, amics oients, també us interpel·lem a seguir connectats amb nosaltres. Novament, gràcies, Marcelí, gràcies, Joan, Ramon Oller i Amparo Gómez. Fins un altre. Molt bon dia.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una pausa i de seguida parlem amb José María Gil Tamayo, nou secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A Hipercor continuem celebrant el nostre aniversari.
Amb el 50% de rebot en la llet Celta, en vas d'un litre i mig sencera, semidesnatada i desnatada.
De rebot t'emportes el 50% del seu import, 60 cèntims.
Emporta't de rebot el 50% de l'import en més de 300 productes.
Des d'ara mateix i sense compra mínima.
Aniversari d'Hipercor, una bona raó per celebrar-lo.
També a Hipercor Pones.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Avui fem el cafè amb...
Passen 6 minuts i mig de 3 quarts de 9. Avui fem el cafè amb el nou secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, José María Gil Tamayo, un home que s'incorporava la setmana passada a la plenària de l'organisme espanyol. Un organisme que, a través dels seus bisbes reunits en plenària, l'havien elegit dimecres de la setmana passada, ara fa tot just una setmana, ja en una primera votació per majoria absoluta. En una de les primeres conferències de premsa, Gil Tamayo va assegurar que la seva nova tasca està al servei de l'Església i de tota la societat espanyola, que és plural. Seguint la línia del Papa Francesc, el nou secretari general de l'Episcopat espanyol va recordar que l'Església està sobretot al costat dels pobres i els necessitats. José María Gil Tamayo, que és prevere i periodista, té 56 anys i des del 2006 també és consultor del Consell Pontifici per a les Comunicacions Socials. Entre els anys 1998 i 2011 va ser el director del secretariat de la Comissió Episcopal de Mitjans, també de la Conferència Episcopal Espanyola. Parlem amb José María Gil Tamayo. Ens acompanya des de l'altra banda del fil telefònic el nou secretari general de l'Episcopat espanyol, José María Gil Tamayo. Muy buenos días, don José María.
Muy buenos días y a los oyentes de Radio Estel.
Gracias por habernos atendido en directo, teniendo en cuenta que sabemos que estos días, podemos decirlo así, va colapsado.
Sí, pero yo tenía una especial obligación, sobre todo el recuerdo y el cariño a Monseñor Carrera, al que me unía una gran amistad. Al obispo Carrera.
Muchas gracias por este recuerdo al obispo Joan Carrera, que hoy precisamente en los minutos anteriores del programa también hemos recordado y hemos tenido presente, porque precisamente hemos hablado de la comunicación de la Iglesia. Usted estos días, don José María Gil Tamayo, ha hablado de transparencia, de la necesidad de mejorar en todo lo posible la comunicación de la propia Iglesia a la sociedad, de ser fieles al mensaje del Evangelio y a la opción preferencial por los pobres. ¿Qué destacaría de todo lo que usted ha podido decir y de lo que la Iglesia en España puede comunicar en un futuro inmediato?
Pues fundamentalmente lo que nos está insistiendo el Papa Francisco. La cercanía y sobre todo mostrar el rostro misericordioso, la ternura de Dios. Quitar pues esos rasgos no de exigencia y de radicalidad evangélica, pero sí pues de ese ribete negro que hemos puesto en el anuncio del Evangelio, como si fuésemos la Iglesia del no. Al contrario, somos la Iglesia de apostar por lo positivo, por la grandeza del hombre, que es el camino de la Iglesia, decía Juan Pablo II. Y sobre todo, poner en esa jerarquía a los más necesitados, a los más humildes, a los más pobres, a los enfermos. Es decir, mostrar el rostro misericordioso de Dios, que nos ha mostrado de manera especial Jesucristo. Yo creo que esta es la tarea de la Iglesia, no convertirse ya en centro, sino salir a las periferias de nuestro mundo, para salir al encuentro del hombre, para ayudarle.
Recordem que José María Gil Tamayo, com a sacerdot, és de la diòcesi de Mérida-Badajoz, de fet és fill de Zalamea de la Serena, la província de Badajoz, on va néixer l'any 1957, i allà també havia col·laborat uns quants anys amb l'arcabisbe Antonio Montero, un gran home de comunicació i també gran amic precisament del bisbe Joan Carrera, entre d'altres. I també és conegut, segurament els oients el recorden, Gil Tamayo, perquè va ser un dels portaveus en castellà de les informacions que la Santa Seu donava abans del conclave. Supongo que me ha seguido y me ha entendido, ¿no? Usted fue...
Sí, perfectamente.
La voz en español, ¿cómo recuerda aquellos momentos históricos?
Para mí fue una doble vivencia, en lo espiritual y sacerdotal, pues vivir un acontecimiento de iglesia en primera línea. Al mismo tiempo con la normalidad y la grandeza, la madurez de la iglesia en el siglo XXI. A veces podemos tener la tentación de las añoranzas o decir que los tiempos pasados fueron mejores. Yo creo que la Iglesia está en plenitud, que la Iglesia está madura, y prueba de ello es este paso que se ha dado desde la renuncia del Papa Benedicto a la llegada del Papa Francisco. Está viva la Iglesia. Uh-huh. Y por otra parte, como periodista he visto el buen trabajo de Padre Lombardi y de la comunicación de la Santa Sede ante esa avalancha de periodistas, 5.700, pues que realmente ha sabido responder. Y ha sabido responder porque ha hecho una opción por la transparencia, porque ha construido su propia imagen, porque ha sabido ir por delante, ha sabido pues tomar el servicio usando ese símil tenístico, y pues ha lanzado realmente la comunicación con un empuje. Y el secreto está en la autenticidad, uh-huh. Y es lo que nos muestra el Papa. Se muestra cómo es y eso llega a la gente, porque vemos ante alguien sin trapo ni canto.
Avui hem fet el cafè, hem compartit aquesta breu entrevista amb José María Gil Tamayo, nou secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola. Por cierto, lo podemos decir así, ¿no? Secretario general y portavoz también del Episcopado.
Exactamente. Y bueno, pues también quisiera tener un recuerdo en estos momentos, invitar a la oración por la salud del cardenal Ricard María Carle. Yo creo que él también por su preocupación por los medios de comunicación, y al mismo tiempo que el cardenal Sistá, que tiene la comunicación como un empeño permanente para hacer llegar la Iglesia, la vida de la Iglesia en Cataluña, especialmente en Barcelona, como realidad viva a todos los ciudadanos.
Muchas gracias por este recuerdo. Des d'aquí, evidentment, fem nostre el record del cardenal Carles i les invitacions a tots els oients perquè preguin o, en qualsevol cas, el recordin en els seus moments en què puguin fer-ho per la seva recuperació, si és possible, o, en tot cas, perquè passi el que passi, doncs, sigui el que hagi de ser, en tot cas, en mans de Déu està. Només una última cosa, don José María Gil Tamayo, alguna prioritat immediata per a la nova labor comunicativa en la Iglesia Española en los próximos 5 años?
Pues trabajar fundamentalmente por construir esa imagen de la Iglesia positiva y que sea eficaz su llegada a la sociedad, que la construya la propia Iglesia mostrando la vida real de sus comunidades cristianas, de las diócesis, de todas las diócesis del Estado español, para mostrar así el verdadero rostro, que es el que conoce la gente y que ha de reflejar los medios, para que no tengamos esa bipolaridad que por una parte es lo que percibe el ciudadano y percibe el cristiano de a pie en sus parroquias y comunidades, y por otra la que reflejan los medios que no coinciden.
Muchísimas gracias nuevamente, don José María Gil Tamayo, secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola. Des d'aquí una abraçada molt forta. Espero que el puguem veure a Madrid o a Barcelona i que puguem continuar mantenint aquesta sintonia des de la diversitat de les diòcesis d'Espanya, particularment des de les diòcesis catalanes. Que vaya muy bien, muchos ánimos.
Muchas gracias. Un saludo a los oyentes de Radio Estel. Adelante.
Adiós, un abrazo. I bé, ara abans d'arribar a les 9 us oferirem, amics oients, un fragment de la declaració que ha fet el prior de Montserrat, Ignasi Fossas, que ha dit que, tenint en compte que el pessebre és una representació popular del naixement de Jesús, la figura del caganer és una derivació de mal gust. L'escoltem.
Tenint en compte que el pessebre és una representació popular del naixement de Jesús, el fill de Déu fet home, la figura del caganer és una derivació de mal gust. Es vol fer passar com a típica, amb aquesta figura, una cosa que en realitat és signe de decadència. I, evidentment, quan en aquesta figura s'hi posa la imatge de la Mare Déu de Montserrat, ens trobem davant d'un signe de poca sensibilitat i de falta de respecte envers moltes persones que es poden sentir